acció doncs, vulgui demostrar, que tingui ganes d'aconseguir objectius, de millorar, però quan aquests jugadors van creixent i van canviant els seus entorns, vale, m'agrada saber que la seva fama en la selecció no es perdi, no? I que realment ells creguin, i sempre els hi dic, que venir a la selecció és algo especial, no?
I les teves emocions per on passen? Perquè guanyes una medalla o perds l'opció de guanyar-ne una, i la imatge que transmets, almenys des de la distància, és bastant similar. No és un tio de grans expressions, una persona, perdó, de grans expressions. No? Això deu passar per algun lloc, no? Del teu organisme, Jordi.
Jo crec que... Bueno, ha canviat una mica. Jo penso que ara disfruto molt quan guanyo. Jo crec que... Jo tinc molta obsessió en guanyar un partit o fer-ho bé, no? I que la gent, a més, se senti bé. O sigui, no solament guanyar, sinó la forma que tens de guanyar, no? I la forma que tens de competir. O sigui, per mi, acabar un partit i que hi hagin dos jugadors que no hagin jugat, és que algú has fallat, no? Estic parlant de selecció. Després, amb els equips, igual, poden passar altres coses, però en la selecció tinc la sensació de que tothom té que estar enganxat, tothom té que participar, perquè si tu, un jugador, no juga el primer dia i el segon dia no juga, aquest jugador ja l'has perdut, no? I aleshores jo sóc un obsessionat de la rotació i un obsessionat de que tothom estigui enganxat i que tothom sàpiga que és important en l'equip, i això penso que és fonamental després per el rendiment de la competició quan arribes, no? Per exemple, l'últim partit amb Suècia, nosaltres portàvem 9 partits igual que Suècia, no? Suècia va haver-hi 5 jugadors que no van trepitjar la pista, no? I Espanya, un jugador que portava 3 partits sense haver estat convocat, va jugar de titular, no? I van jugar tots els jugadors, no? Per mi això és un repte en cada partit, no? O en cada competició. I bé, jo crec que això ha estat molt important a lo llarg de totes les competicions que hem fet i a lo llarg de lo que ha sigut la trajectòria de la selecció.
A l'inici de la conversa parlaves d'aquestes concentracions que feu a Granada amb els joves jugadors que van pujant, els més destacats, imagino, de les diferents federacions que hi ha a Espanya. Allà, més enllà de tàctica i tècnica i d'handbol, què els ensenyeu? És a dir, per què serveixen aquestes concentracions més enllà de l'handbol?
Nosaltres intentem enganxar-los a més del que ells en teoria estan, no? Perquè jo sempre dic que ells evidentment han elegit l'handbol com algo important en la seva vida, però nosaltres els intentem explicar que a més poden arribar a fer més coses, no? Perquè sempre diguem, bueno, pues un quan va a l'escola està tot estructurat. Avui fem 5è, demà 6è, ara fem matemàtica i tal, però en l'esport hi ha gent que s'ho agafa com algo molt important, però no ho té estructurat. No sap que avui té que fer això, demà té que fer allò per arribar a un punt determinat. Nosaltres allà els intentem al màxim donar eines, perquè no solament els hi treballem a nivell pràctic, no? En vol, sinó que els hi donen classes de nutrició, de mindfulness, de psicologia esportiva, de preparació física, etc. Allà viuen pràcticament, jo no dic 24 hores al dia a l'handbol, però durant una setmana estan des de les 7 i mitja del dematí que s'aixequen fins a les 11 que se'n van a dormir, pues, rebent eines que els poden ajudar, pues, a anar-se formant. I després també els intentem ensenyar, perquè normalment les activitats sempre venen després d'un mundial o d'una competició, els ensenyen vídeos a la selecció, imatges, no?, en els que ells realment se sentin identificats, i després els hi generem una mica de patró de joc d'ABC, del que fan els grans, perquè ells quan vegin a la selecció se sentin identificats, i intentem que hi hagi una sensació de pertenença a un grup, no?, a algú, no? I això ho hem intentat fer des de les categories inferiors fins a les categories superiors, no? I jo penso que aquesta identitat, aquest sentiment d'identitat, ens ha anat molt bé.
Clar, que això s'ho emportin després cap a casa, no? Potser no tot, però que el tema de la nutrició, del mindfulness, sí, o del tema psicològic, que ho vagin treballant també quan arribin a casa, que no sigui només l'entrenament, dutxar-te i esperar a veure si dijous tornem a entrenar, sinó que ho implementin d'alguna manera, que no ha de ser fàcil després quan tornes al teu entorn, no?
Està clar que quan treballem en 70 nanos una categoria i 70 d'una altra, els entorns són molt diferents. Clar, tenim nanos que venen d'entorns allà on tenen moltes possibilitats de millora, perquè o venen del Barça, o venen del Granollers, o venen de l'Ademar, o del Bidassoa i tal, i sabem que estan en entorns, però després en tenim d'altres que no venen d'aquests entorns, venen d'entorns més d'entrenar dos dies a la setmana i tal, però que tenen possibilitats de poder arribar, no? I aquestes activitats ens ajuden perquè puguem introduir-los a tots i que realment, pues, si hi ha algú que tingui possibilitats i que ell també entengui que l'embol pot ser un estil de vida per ell, no? Que de fet ell ja ho ha decidit, no? Pues pugui arribar el més lluny possible.
Clar, i els que arriben amb molt treball fet, llavors. Per això també la inclusió és tan fàcil que deies abans dels joves, perquè clar, arriben allà i gairebé ja allò s'ho senten casa seva, perquè clar, porten anys treballant-ho.
Sí, nosaltres vàrem fer alguna prova, no?, en un moment determinat, d'incloure dos jugadors nous i un que havia format part del projecte des del començament, no?, i altre que no. No? I després d'una setmana ens vam donar compte de la diferència que hi havia, no? Perquè un havia estat una setmana com un zombi, per dir-ho d'alguna manera, sí, sí, no? I l'altre era com que havia entrat en total naturalitat. Jo me recordo que em sembla que van ser uns partits que vam jugar a Almeria, vale? I jo me recordo que el Raül entrenant deia no sé què i l'altre ho feia amb tota naturalitat, i l'altre què? I l'altre deia que és el que hem de fer, no? Aleshores, clar, això és un avantatge molt gran, no? Que quan un jugador jove arriba a la selecció, el llenguatge sigui el mateix, vale? I que quan algú, o l'entrenador, o el central, o qui sigui, li digui alguna cosa, ell digui, ah, vale, sí, però és el que he fet des de que hem començat des del principi, no?
Estic pensant que el que vingui darrere teu, Jordi, ho tindrà complicat, eh? Per igualar com a mínim la càrrega de treball que hi ha darrere de la teva gestió, no només com a seleccionador, sinó com a, diríem, responsable de l'embol de la Federació Espanyola.
Home, jo crec que en 7 anys hem fet moltes coses, no? Hi ha moltes vegades que quan estàs tan ficat en la feina no te'n dones compte de la repercussió que pot tenir. Només al cap d'un temps, quan parles amb alguna gent, et diuen, bueno, és que clar, heu fet això, heu fet allò i tal, no? Vale. Jo crec que tenim la sort que estem en un país d'entrenadors. Vull dir, som un país allà on hem exportat entrenadors que tenen un gran nivell, que juguen Champions i tal. Jo crec que el que vingui ho pot fer igual o millor que jo. Igual no farà tanta feina, no? Però vull dir, al fin i al cap, com que els resultats de la selecció són els que compten, perquè probablement quan me'n vagi d'aquí uns anys la gent recordarà si varen guanyar Dinamarca o varen guanyar Suècia, però probablement igual ningú dirà, ah, és que va treballar amb 600...
Allò de Granada sí que ho feien bé, no?
Amb lo qual...
Es quedaran amb aquestes medalles que tenim aquí en aquest despatx, sí, on s'ha acollit el Jordi, no? Diran, a veure, quantes en va guanyar? A veure, una, dues, tres...
Sí, sí, al final el record és aquest, no? Amb lo qual jo crec que tenim entrenadors de gran nivell que vindran i que competiran i que la selecció continuarà tenint un bon rendiment i resultat, i això és el que recordarà en el trànsit. No?
Vaig acabant. Amb totes aquestes concentracions a Granada de la gent jove, quin perfil està canviant el perfil de jugador espanyol? Sempre es diu, no, és que a Espanya li falten jugadors més alts, llançadors, realment, no? Això està canviant cap a alguna banda o no?
Bé, mira, per exemple, la selecció juvenil, perquè aquest estiu han tingut, vam tenir la sort, vam tenir l'habilitat, no?, de que van quedar campions d'Europa tant els juvenils com els júniors, no? I, per exemple, la selecció juvenil és una selecció amb molta altura, no? I, de fet, quan estàvem competint, jo normalment sempre els intento d'acompanyar i tal, els altres entrenadors, que a vegades també venen i tal, de les seleccions absolutes, em deien, però bueno, anem a veure, vosaltres no sempre heu petits i tal, i ara resulta que ja comenceu a tenir gent gran i tal. I, bueno, és una de les coses que hem intentat fer, no? Que el fet de poder incloure 70 jugadors ens permet que poder ficar jugadors d'altres característiques, igual de més altura, que són menys habilidosos ara en aquests moments i que igual competeixen en un nivell inferior, però nosaltres els podem tenir perfectament allà i que els nanos continuen estant enganxats, no? i penso que això ens està ajudant a que les seleccions comencin a canviar una mica aquests perfils i que en el futur, sense perdre la nostra identitat, no?, de jugadors tàctics, de jugadors habilidosos i tal, també puguem tenir aquells jugadors alts que en moments determinats també ens poden aportar, pues, mantenir un nivell en segons quina selecció en juguem. No?
Diumenge, si no he mirat malament, en fas 60, sí. Jordi. Felices vigílies avançades, que diríem a Girona.
Gràcies.
És un número més o és un número que fa plantejar alguna cosa?
Bueno, jo crec que sempre tenim que mirar que estem més a prop del final que del principi, no? I això...
Home, encara és lluny al final,
no,
eh?
No, però, bueno, és una realitat, no? Vull dir, no ho tenim que veure des d'una manera dramàtica, no?, sinó d'una manera real, no? I bé, jo crec que... Jo sé molt de les persones de viure el present, no? Està bé que sempre tens una projecció una mica cap al futur, no? Però bé, jo crec que... Anem a 60 o anem a més, els viuré viatjant a Suècia, que ja estem...
Que hi ha competició ara, no?
Amb una activitat, no? Bé, si més... igual m'agradaria tenir menys, no?, per poder fer altres coses que ara ja no els puc fer igual, no? Però bé, ho veig amb tranquil·litat.
Tornar a entrenar a un club és una cosa que et passa pel cap?
Sí, sí, sí. Ja fa temps, perquè ara porto molt de temps portant seleccions, i moltes vegades trobo a faltar el dia a dia... I perquè també aquest dia a dia i competir cada setmana et permet tenir una fluïdesa, no?, de presa de decisions que t'és més difícil quan, no que no la puguis fer, però t'és més complicada, no?, quan tu tens les activitats molt puntuals. No? I penso que això és una cosa que m'agradaria tornar a fer.
Més d'hora que tard? És a dir... no sé, per posar un punt, París 2024 pot ser un sí. Bon punt de dir, doncs mira, ha estat magnífic aquests 8 anys amb la selecció, però ara a veure si algun club truca a la meva porta.
Sí, bueno, ja, de trucar ja han trucat.
Ja han trucat, eh? Ja els he dit que no, de moment, eh?
Al llarg d'aquests anys, especialment després del 18, no, pues he tingut algunes possibilitats, algunes possibilitats, a més algunes importants per poder prendre la decisió. Però bueno, jo he tingut un contracte i el meu contracte acaba el 24, vale? I a partir d'allà pues, veuré què és el que més m'interessa, però la meva idea és acabar això, no? I si és possible, evidentment, en els jocs de París en el 24, i si és possible guanyar alguna cosa, no? I després pues, prendre la decisió de construir o de fer un nou projecte.
Doncs estarem pendents després dels Jocs Olímpics. Has pensat mai què seria si no fossis entrenador d'handbol? Què hauries estat si no t'haguessis dedicat a ser entrenador d'handbol?
Mai vaig ser un gran estudiant, pues, no sé, igual ara pues, treballaria a Sarrià en alguna cosa com tots els meus amics i els meus companys d'aquella època, no? Que bueno, tots han fet diferents coses, evidentment, però bé, no sé, jo no era un gran estudiant en aquella època, no crec que hagués dedicat a alguna cosa així molt, molt gran, no? I bueno, jo penso que l'esport per mi va ser una gran sortida a poder conèixer molt de món, no? I poder pues, aconseguir objectius a través de l'esport, no?
I ara sí, l'última, si no et trobo treballant en handbol, sigui a Granada, sigui aquí al despatx de Girona, sigui a Madrid, què és més fàcil que et trobi fent? No sé, llegint, al cine, passejant, anant amb bici... Què et distreu a tu de l'handbol, Jordi?
Llegint, possiblement no en trobaries el lloc.
D'acord.
Perquè m'agrada molt a vegades apartar-me, no? I dir, bueno, necessito 3 dies de soledat, vale? Per poder replantejar, per poder llegir, per poder estar tranquil i tal, vale? I igual pues, dinar o sopar amb alguns amics i com és normal parlant d'handbol o d'altres coses, no? Però bé, és difícil sortir d'això.
Molt bé, millor que no et busqui. Si et volen trobar, millor que no et busqui, no? Ja, tenir uns dies de tranquil·litat. Doncs Jordi Rivera, ens ha encantat que ens hagis acollit a casa teva a Girona. Moltes gràcies per aquesta estona i molta sort en el que ve per endavant. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
RAC 1. A Grupo Todoplano sabem que canviar el matalàs no és una tasca fàcil.
No et decideixes a la botiga? Tria els dos matalassos que més t'agradin. Te'ls portem a casa, els proves i et quedes amb el teu preferit. Ens encarreguem de tota la logística. Grupo Todoplano, distribuïdor oficial de matalassos Emma.
Selecció de productes amb entrega express. Troba la botiga més propera a grupotodoplano.com.
RAC 1. Rápida, ágil, intrépida y muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750. Potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Al món hi ha llocs inaccessibles. L'àrea 51, els arxius secrets del Vaticà, la rotativa d'un diari... El Club Vanguardia et convida el 23 de març vinent a una visita exclusiva per la rotativa on cada dia agafen forma La Vanguardia i Mundo Deportivo. Entra a clubvanguardia.com i participa en el sorteig per aconseguir una de les invitacions dobles. No t'ho perdis.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb vol de Suanya.
Encetem aquesta nova temporada amb un clàssic dels Scorpions, Wind of Change. Coneixeu la història que s'amaga darrere d'aquesta cançó? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1.
Tots som
més
1.
Superesports a RAC1.
Tretze minuts i les 6 de la tarda, després d'aquesta conversa que manteníem amb Jordi Rivera, amb el seleccionador espanyol d'handbol a casa seva a Girona. A primera divisió, Molló, de moment sense gols al partit als Jocs Mediterranis.
Sí, tot i que els dos equips han tingut oportunitats. Almeria 0, Villarreal 0, 28 de la segona part.
A segona com ho tenim?
Empatat. Acaba d'empatar el Granada. Burgos 1, Granada 1. Un partit per cert amb incidència. Raúl Torrente, jugador del Granada, s'ha trencat el... Vaja, ha tingut una lesió de genoll greu. Fa la sensació que pot ser un creuat. Avui, primera titularitat després d'una lesió de creuat a l'altre genoll.
Ostres.
O sigui que va jugar l'altre dia una estona, la setmana passada, avui primera titularitat, ja ha recaigut de l'altre genoll.
Esperem que el diagnòstic, al final, les proves no diguin això, perquè si no, realment, és per deixar-ho, pràcticament. De ben segur que se n'acabarà sortint. A la Premier li queda poquet a l'Arsenal per salvar els 3 punts.
I de moment està empatant. El Bournemouth havia fet el 0-2, l'Arsenal ha marcat 2 gols quan encara quedaven 20 minuts pel final, però aquí de moment s'ha aturat l'intent de remuntada dels d'Arteta, que encara busquen el tercer. Arsenal 2, Bournemouth 2, el 44 de la segona part. Si això acaba així, l'Arsenal li trauria 3 punts al City. I ha d'anar a l'Etihad, recordo.
Qui sí que guanya és el Chelsea, en canvi qui està perdent és el Tottenham.
Sí, el Tottenham està perdent 1-0 al camp del Wolverhampton, a 4 minuts pel final, i el Chelsea està guanyant per un gol a 0, gol que ha marcat Fofana a la sortida d'un córner. Chelsea 1, Leeds 0, al 90.
A la Bundesliga, que ha acabat fent l'Unión Berlín?
Empatat a 0, Unión Berlín 0, Bolonia 0, això vol dir que l'Union Berlín queda tercer a 2 punts del Bayern, que juga a 6:45, i a 5 del líder, el Dortmund, que ho farà demà.
A la Fórmula 1 tenim ja graella de sortida del Gran Premi de Bahrein.
Max Verstappen té la primera pole position de la temporada. Segon, un altre Red Bull, Checo Pérez. Darrere els dos Ferraris. Tercer Leclerc, quart Sainz. Fernando Alonso i el seu Aston Martin sortirà cinquè, els Mercedes, sisè Russell, setè Hamilton.
Aquesta és la valoració que feia Fernando Alonso d'aquesta cinquena posició a la Q3.
La verdad es que muy bien. Al final siempre no te acabas de creer, ¿no? Cuando era la FP1, la FP2, y dices, bueno, ya llegará el momento en el que volvemos a la realidad, ¿no? Y en la crono, pues sí, es cierto que nos falta ese medio segundo para luchar por la pole, pero bueno, era justo lo que teníamos, las expectativas, estar más o menos en torno al quinto, al sexto y a medio segundo de la pole, y la verdad es que, bueno, hay casi que pellizcarse, ¿no? Porque hace 8 meses así, cuando firmé por Aston Martin, la cosa pintaba bastante peor.
Sortirà cinquè Fernando Alonso i ho farà quart, per tant, a segona fila, Carlos Sainz en Ferrari.
La verdad que ayer pues no tuve un día muy limpio y me faltaba un poco de preparación llegando a esta quali, pero he podido ir progresando y al final he hecho una vuelta que me ha valido para cuarto, que no es lo ideal y no es donde queremos estar, pero dadas las circunstancias yo creo que no está mal.
Demà a les 4 de la tarda, aquest Gran Premi de Bahrein, el primer de la temporada 2023 a la Fórmula 1. Tenim gol a primera.
Gol català, gol de Gerard Moreno, gol del Villarreal. Una bona rematada amb la dreta, que no és la seva cama bona. Almeria 0, Villarreal 1, 31 de la segona part. Portava 7 minuts al camp. Gerard Moreno havia entrat al minut 69 substituint a Jeremy Pino. Ara, com dic, 31 de la segona, si no hi ha fora de joc, que no m'ho sembla. Almeria 0, Villarreal 1.
A la Champions femenina d'hoquei patins, a punt d'acabar amb victòria catalana, el Noisy Le Grand 1, Manlleu 8. En rugby ha perdut el Sant Cugat a la Lliga femenina, 25-5 a Sevilla, al camp del Corteva Cocos Rugby. I en tennis teníem final russa avui entre Medvedev i Rublev.
Sí, ha guanyat Medvedev en 2 sets, un doble 6-2, per tant, ha guanyat la final del torneig.
Mira, parlant de rugby, demà dia important per la Federació Catalana de Rugby, que celebra el centenari amb un partit de la selecció catalana masculina, que feia ara des del 2017, que no jugava partit, i demà ho tornarà a fer a la Foixarda, 1:45 del migdia, contra la selecció sueca. Catalunya-Suècia, demà 1:45 a l'estadi de la Foixarda. Divendres parlava d'aquest partit en el moment de la presentació l'Albert Pedrol amb el capità de la selecció catalana i jugador del Barça, Joan Losada.
Doncs amb el Joan Losada, el capità de la selecció catalana de rugby masculina, també jugador del Barça. Primer de tot, Joan, t'he de preguntar, a 6 anys que la selecció catalana no juga, torna a jugar el 2023 i tu n'ets el capità. Per un tio com tu que portes des de la sub-14, si no m'equivoco, què representa això?
Bé, per mi representa un orgull formar part d'aquest equip per començar i, òbviament, sent capità també. Em sento la responsabilitat de sortir al camp i demostrar a tothom que vingui que Catalunya és un equip que juga a rugbi, que tenim bons jugadors i que, bé, i que volem ensenyar a la gent el que és el rugbi català.
Perquè com es prepara un partit d'aquests? Perquè, clar, crec que els seleccionadors, al final, fa 2-3 setmanes que estan amb l'absoluta, és un partit absolutament que apareix aquí com un bolet, evidentment, per la celebració del centenari. Clar, com es prepara amb els companys? Sí que us coneixeu de la Lliga, però com funciona això?
Bé, hem tingut només 2 entrenaments. La veritat és que, bueno, ara estem a la segona part de la Lliga Nacional i això implica, doncs, una molt més implicació amb el club, i ha sigut una mica complicat el fet de poder entrenar més de 2 dies, no? Però realment els companys han vingut, tothom ha vingut molt enxufat, ha sigut brutal, ha sigut uns entrenaments de molta qualitat, i per haver entrenat 2 dies i, bueno, falta l'entrenament que farem demà al matí amb el Capitán Ram, la veritat és que superbé, ha sortit tot molt bé.
Què en sabeu de Suècia? Heu tingut temps de poder mirar-la, de poder analitzar-la i això?
Bueno, hem estat mirant vídeos de com juguen. Sabem que aquest any no ha tingut molt rodatge. És veritat que és una selecció que per tema de temporal i tal ha pogut entrenar poc. I res, bueno, sabem que serà un partit difícil. És veritat que al tenir poc temps ens hem centrat només en el nostre joc i, bueno, diumenge ens trobarem aviam el què.
I com és jugar un partit així tan festiu durant la temporada? És a dir, al final vosaltres esteu amb la temporada en joc i de cop ara feu com el futbol, una aturada per seleccions, diguéssim. Com ho afronteu, això?
Bé, pues, la veritat és que ho afronto molt bé perquè realment estem celebrant el centenari del rugbi aquí, no?, a Catalunya, i bueno, jo particularment no oblido que el rugby m'ha donat moltes coses i tenir l'oportunitat de ser capità d'un equip que a sobre de celebrar el centenari estem celebrant el que és el rugby a Catalunya, doncs la veritat és que em fa moltíssima il·lusió.
Ara parlàvem amb el president, deia que la Foixarda es quedaria petita. Clar, vosaltres, evidentment, doncs, jugar a la Foixarda amb tota l'afició a favor, suposo que, clar, tampoc esteu massa acostumats.
Bé, afrontar-ho doncs, amb moltes ganes un altre cop, tenir a tothom allà recolzant-te, soroll, sempre és important, no en un camp de rugby. És veritat que la Foixarda se'ns queda petita, ara mateix per mi la Foixarda és un de bueno, tenim dos camps aquí a Catalunya pròpiament només de rugby, és que la Foixarda és un lloc especial, però també és veritat que, com deia el president, hem de fer un reclam perquè se'ns construeixin més camps, perquè tinguem més camps i perquè el rugby aquí a Catalunya pugui créixer.
Per cert, t'he de preguntar sobre un dels seleccionadors, que és el Jean-Luc Trogneau. El Barça, tu el coneixes perfectament. A què creus que pot aportar en aquesta selecció i si ja s'ha notat amb aquestes dues setmanes que porta?
El Jean-Luc, la veritat és que porta molts anys a la selecció. La particularitat que té és que es coneix a tots els jugadors que estem ara mateix. Vull dir, els ha entrenat des que tenien 14 anys fins ara a l'absoluta. I per això també crec que ha sigut tot molt més fàcil, no? Els entrenaments, ell ja sabia qui posar, sabia com entrenar, sabia què dir, sabia com jugar, i ja està.
I t'he de fer una pregunta, evidentment, com a jugador del Barça, ara està d'actualitat la qüestió de l'alineació indeguda, que us ha deixat fora de la Copa, i aquestes sancions, doncs, que hi ha molta gent que diu, home, són molt bèsties, són 2 anys d'inhabilitació al delegat, com ho esteu vivint, això, i com recordes, doncs, què va passar, com ho recordes, i si n'hi ha per tant?
La veritat és que bueno, ara l'equip estem en un moment una mica complicat perquè tenim molts jugadors fora amb la selecció espanyola, molts hem estat amb la selecció catalana i no hem pogut fer un moment de trobada a tots els jugadors i parlar, vull dir, això és relativament recent, no? És evident que la sanció és desproporcionada, sobretot per part de lo que és el delegat, que al final és una persona que ve aquí a ajudar-nos i falten aquestes figures a Espanya, només falta que ens les carreguem, no? I bé, ara mateix també el Barça, pel que tinc entès, ha presentat al·legacions sobre el recurs i estem en stand-by. És a dir, estem en un punt en què encara no sabem ben bé què passarà, però el que és important és que els jugadors, quan ens tornem a trobar ara la setmana que ve, que ens tornem a reunir tots, encarem aquest nou camí, remem tots junts i seguim endavant, passi el que passi.
Clar, perquè em poso en un escenari, et faig l'última, que imagina't que les al·legacions doncs, no prosperen, que la temporada canvia de dalt a baix pel Barça, un equip acostumat doncs, a estar dalt i a lluitar pel títol, cada cop et quedes amb una mà al davant i una mà al darrere. Com canviaria això?
La veritat és que si ens quedem a la zona de la B, com si diguéssim, del setè a l'últim, l'únic que perdríem seria la Copa del Rei, no? Encara tindríem oportunitat de poder disputar la Lliga, els play-offs, no? Hauríem de quedar o setens o vuitens entre els dos primers del segon grup per poder disputar el play-off. Com et dic, si la resolució finalment és aquesta, doncs nosaltres anirem per totes per intentar guanyar i per demostrar que les coses es resolen al camp i no fora.
Doncs Joan Lozada, capità de la selecció catalana, jugador del Barça, moltíssimes gràcies i ens veiem diumenge, 1:15.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, Joan. Gràcies. Demà, 1:15 del migdia, cita pels amants del rugbi amb aquest partit del centenari de la Federació Catalana, la selecció catalana masculina, que des del 2017 que no jugava, s'enfrontarà contra Suècia. Qui ha marcat és l'Arsenal, Molló.
El 97 de partit, n'havien afegit 6, hi ha hagut un córner i fora de temps l'ha deixat servir l'àrbitre. No sé si això portarà molta, poca o gens polèmica a Anglaterra. És veritat que abans hi ha hagut un penal, ja ho hem comentat. Per mi, clar, per mans a favor de l'Arsenal, que no l'ha xulat. Ha marcat Nelson a la sortida d'aquest córner. Després del rebuig de la defensa, la para amb el pit, un xuc creuat amb l'esquerra fortíssim. Arteta i l'Emirates es torna boig. Arsenal 3, Bournemouth 2. Per tant, l'Arsenal mantindria els 5 punts sobre el City. De fet, els mantindrà perquè s'acaba el partit.
Quin extremis ha salvat l'equip d'Arteta aquesta victòria, aquest més 5 sobre l'equip de Pep Guardiola. 1 minut i les 6 de la tarda, 1 minut i ha de començar partit importantíssim, el nou Congost. Torna a la Lliga ACB després de moltes setmanes d'aturada pel Manresa, entre la Copa, entre la finestra FIBA. Avui per fi torna a la Lliga amb aquest Baxi Manresa-Fuenlabrada, o el que és el mateix partit entre el penúltim i el cué.
d'aquesta Lliga ACB. 3 victòries, 16 derrotes al Manresa, que té un partit pendent contra el Tenerife. 3 victòries, 17 derrotes pel Fuenlabrada. Fa molt de l'últim partit de Lliga ACB, que va ser una derrota a la pista de la Penya pel Manresa. L'últim del Fuenlabrada va ser una derrota a casa contra el Saragossa. De fet, el Fuenlabrada, ahir ho miràvem, 13 derrotes consecutives porta a la Lliga el rival madrileny avui del Manresa, el nou Congos. Allà a Manresa hi tenim el Marc Mundet. Hola, Marc, bona tarda.
Bona tarda.
Partit gros, partit important avui a Manresa, Marc.
Gairebé se li pot dir partit dramàtic, no pels els efectes que pugui tenir directes en la classificació. Tots just som pràcticament a l'equador d'aquesta temporada a la Lliga ACB, però sí que d'entrada una derrota avui del conjunt del Bages implica dues coses. Una, quedar cué. Dues, perdre el bàsquet a veres contra un rival directe. I la gent de Manresa ho sap, la gent del Bages ho sap. Avui realment el Congo fa molta patxoca, Xavi. S'ha desplegat un mosaic magnífic amb les gairebé 5